A continuació, en Toni Zavala ens parlarà sobre l'ensenyament per competències i la seva adequació a l'educació pel desenvolupament. L'Antoni és director de l'Institut de Recursos d'Investigació per a la Formació, IRIF. És cofundador i membre del Consell de Redacció de la revista Guix i director de la revista Aula d'Innovació Educativa. Expert en competències bàsiques i en l'elaboració de dissenys curriculars i de plans de formació de professorat.
Gràcies. Gràcies a tots vosaltres, gràcies a tenir l'oportunitat de poder treballar amb vosaltres també. Bona tarda a totes i a tots. Veiem com funciona això, la tecnologia. Jo em sento molt a gust, més a gust amb una pissarra convencional que amb aquests instruments, però farem el que podré. A veure si intento explicar el que vull i amb el temps que m'heu donat, que diuen que explicar coses complexes en poc temps és extremadament difícil i a mi realment em costa. De manera que quan em diuen que només ho haig de fer en una hora, doncs em trobo amb problemes. És com poder dir amb el temps que em doneu tot el que m'agradaria explicar. A veure si ho aconsegueixo. D'entrada, no tinc el dit tan llarg, o sigui, faràs tu, no? Sí? Faràs? Gràcies. Bé, anirem fent així, eh? I perfecte. A veure, el que pretenc és, en primer lloc, el terme competències a partir de la seva gènesi, que és del món de l'empresa, pot representar i està representant per molts un hàndicap, perquè s'entén com una cosa que és aliena al món de l'educació, que a més tenim un altre aspecte que el fa que pugui ser també entès com a no vàlid, que és el fet de que en aquests moments el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial estan proposant que els països desenvolupin els seus currículums en competències. Això és sospitós. Després que el fet també d'això que apareixi de l'empresa, doncs es pot entendre com és alguna cosa que està més al marc del mercantilisme. En aquests moments, quan haig de fer intervencions a Llatinoamèrica, la primera problema el trobo amb gent propera a mi, o sigui, dins l'àmbit innovador i progressista, quan em venen a dir i m'han dit explícitament en alguns llocs, això de les competències és una idea del primer món amb el seu objectiu de fer que el tercer món segueixi estant en el seu lloc i sigui els subministradors de forces de treball, etcètera, etcètera. I evidentment m'ha costat convèncer o intentar convèncer que a les nostres mans pot ser una eina molt important per poder incidir en allò que la majoria o molts educadors hem estat defensant des de fa molts anys, i sobretot que recuperem els grans principis de l'educació. I em somric perquè en aquests moments tenim una consellera que està qüestionant els grans pensaments dels educadors com idees romàntiques i que estan fora de lloc. És una llàstima que no tinguem aquí una representació de l'ensenyament, perquè m'agradaria posar-la vermella o menys compartir-ho, perquè ens pot fer pena. Hem de tenir en compte que hem vist que hem canviat ja el Departament d'Educació per Departament d'Ensenyament, i ens estan dient d'alguna manera que l'educació no depèn de les escoles, sinó que depèn de les famílies, i per tant que el sistema educatiu, el sistema d'ensenyament, es pot alliberar de segons quines responsabilitats. Està clar que no té res a veure amb les competències. Insisteixo que les competències, bàsicament, veureu, intentaré explicar que és un recipient i que poden ser bones o dolentes en funció que col·loquem allà dintre. Per tant, per si mateixes no són res. Sí que de totes maneres expliquen o ens ajuden a explicar una mica més el que pot ser l'ensenyament, i ens poden ajudar a avançar. Jo, quan parlo d'ensenyament, em refereixo a l'acció de la persona que intenta que un altre aprengui. Aleshores, ensenyar pot ser educació en funció de qui col·loquem amb les paraules d'ensenyament. Per tant, jo diria que, des del meu punt de vista, només s'ensenya quan s'educa i només val l'ensenyament quan és educació. Però intentaré explicar-me una mica més al llarg de tot aquest tot el discurs, si potser ens entendrem, sisplau. El primer és perquè hem de parlar de competències. I hem de parlar de competències a partir de la pregunta cabdal que ens hem de fer tots quan estem parlant de la formació o l'educació formal. Per què ens hem... Quin és el paper de l'ensenyament? Faig una aturadeta no perquè per pensar jo la resposta, sinó perquè la penseu vosaltres. Si no fossin tants us faria preguntes, però en tot cas ens el comencem a fer. Per què ha de servir el sistema educatiu? Quina és la funció social del sistema educatiu, de l'ensenyament, de l'educació formal? Quan fas aquesta pregunta a mestres, apareixen les respostes generalment bastant ben intencionades: formar ciutadans, traspassar la cultura d'una societat amb uns altres, formar, desenvolupar-se com a persones. Apareixen aquests termes, però quan preguntes exactament què ha estat, veurem que encara avui en dia és fàcil trobar dintre el pensament dels professionals de l'educació, com professionals del món universitari et diuen que mal preparats que venen del batxillerat. I això se sent. I sents professors de batxillerat que diuen que mal preparats que venen de l'ESO. I professors de l'ESO que diuen que mal preparats que venen de la primària. El cicle superior de primària diuen que mal preparats que venen del cicle mitjà, el cicle mitjà que mal preparats del cicle inicial, i el cicle inicial et diuen que mal preparats que venen del parvulari. Educació infantil. Evidentment, l'educació infantil té alguna opció, i és també dir, clar, amb les famílies que tenim, què es pot fer d'aquests nanos? I seguint amb aquest discurs és fàcil trobar una pare o mare que diuen, clar, gràcies als nous coneixements sobre la genètica humana, és fàcil trobar alguna mare que digui, clar, amb els gens del sogre, que es pot esperar d'aquest nen? Però més enllà de la brometa que podem fer ara, darrere hi ha un discurs, plana un discurs, que el paper de l'educació infantil és preparar per la primària, el paper de la primària és preparar per la secundària, el paper de la secundària és preparar pel batxillerat, i el batxillerat preparar per la universitat. Per tant, davant de la pregunta de la formació, quina és la funció social de l'ensenyament, direm que la funció social de l'ensenyament és propedèutica, que la funció de l'escola és preparar per l'estadi següent del següent del següent, i si el següent del següent del següent és la universitat, està clar que la funció és preparar per la universitat. L'escola espanyola i l'escola catalana, en concret, ha incorregut en una il·legalitat durant 20 i pico d'anys. Il·legalitat, perquè no ha ensenyat a parlar. Diu clarament la llei de la LOCSE, alguns denostada llei, diu clarament que al final de l'ensenyament obligatori, els nois i noies han de comprendre i produir missatges orals i escrits segons diferents intencions comunicatives. Dit d'altra manera, que han de saber parlar, llegir, escriure i escoltar. Parlar. I com s'aprèn a parlar? Parlar. Doncs, si ens fixem, l'ensenyament català no s'ha ensenyat a parlar. O sigui, entenem per ensenyar a parlar un treball sistemàtic d'activitats, de parla, de més senzill al més complexa, en diferents situacions comunicatives. I per què no s'ha ensenyat a parlar? Tots ja teniu la resposta, no? Doncs fonamentalment perquè no hi ha cap prova de selectivitat, a les proves de selectivitat, que sigui de parla. I per tant, com no hi ha proves de parla, no tenim per què ensenyar a parlar. Perquè l'objectiu final, malgrat que puguem dir el que diem, al final allò que plana o allò que decideix és aquest recorregut cap a la universitat. Primera. Segona. Sí. Però com no tothom pot ser universitari, una societat no seria feliç si tothom fos universitari, és necessari que, a més, la societat prengui algunes mesures per anar identificant quins són els alumnes que serveixen dels que no serveixen, de manera que des de ben petitets estem trobant activitats, se'ns fan activitats, proves, per poder identificar el que serveix i el que no serveix, de manera que quan a un nen se li diu N vegades que no està suspens, li estem dient, si segueixes així, segurament no seràs universitari. Amb un client que està aprovat, li estem dient, segurament si segueixes així, seràs universitari. De manera que el que tenim són proves senzilles per poder seleccionar els alumnes que serveixen, entre cometes, dels que no serveixen per la universitat. Aquí la pregunta que ens fem i la pregunta que s'han fet els diferents països és si realment aquest ha de ser les finalitats de l'ensenyament, si la funció de l'escola ha de ser aquesta. La pregunta és, en una societat que es pretén democràtica, la funció de l'escola és adreçar-se especialment a una part de la població? I evidentment la resposta és no. Ens hem d'adreçar a tota la societat, a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquesta societat. I aleshores quan es plantegen aquest model propedèutic i selectiu no ens serveix i ens hem de plantejar la formació integral de les persones, el desenvolupament, diríem, de les persones en tot allò que necessitaran. I per tant ja tenim una, formació integral de les persones. I la segona és, si volem treballar a tots els ciutadans, volem formar tots els ciutadans i ciutadanes i no només a uns quants, en totes les seves dimensions, la pregunta següent és, la funció de l'escola ha de ser selectiva? La funció de l'escola és anar per separant o identificant el que serveix del que no serveix? I en segon lloc, en quin criteri? I aquí és on es planteja un altre dels reptes de l'educació, que és una funció, no hi està, orientadora. La funció de l'escola ja no pot ser selectiva, sinó ha de ser orientadora. El problema no és una qüestió... El més important del que acabo de dibuixar ara és que no és una qüestió de tot o res. Perquè, si us fixeu, quan parlem de formació integral i orientadora, on està el límit? Si us fixeu, és una utopia. On està el límit d'una formació integral de la persona i on està el límit de anem a orientar l'alumne en funció de les seves possibilitats. Per tant, és bo que tinguem clar que és una utopia, per tant és un repte, però a més és un repte, però de totes maneres que sense aquell repte no es pot educar. Igual com els hi passa al món de la sanitat, l'àmbit de la medicina, tampoc podrien intervenir si no tinguessin una utopia. Quina és l'utopia de la medicina? És que estiguem sants sempre, si és possible, que no morim mai. Que estiguin sempre sants i el millor possible. Si no tinguessin aquest nord, no sabien què fer nosaltres. Intervenen i ens ajuden perquè tenen una utopia. La nostra utopia és la de formar integralment a les persones i orientar-los de manera que cada vegada puguin anar més enllà. Per tant, aquest és el plantejament, i com veieu, un repte, perquè el problema no és com arribar aquí, sinó com anar-hi. Quan estem parlant, i com veurem, d'educació pel desenvolupament, hem de situar-nos en aquest camí cap a l'utopia. Sabem que ens marca el camí, però no ens diu el final. Ens permet establir el full de ruta, ens permet saber que anirem avançant, però cada vegada tindrem l'horitzó més enllà. Si no tenim aquesta idea, no ens en sortirem, que és la de progrés, sobretot però tenint en compte que venim d'un model que no ajuda gens, un model que ens ha format com a professionals de l'educació d'una manera, però a més amb un sistema i una organització dels centres i del propi sistema que està basada en cada vegada formar a unes persones determinades perquè facin una carrera universitària. Doncs bé, ja tenim aquesta situació i ara ens plantegem i anem avançant. En el cas del model propedèutic i selectiu, quin és l'objecte d'estudi? Què és allò que preval? Què és allò que s'ha d'ensenyar? I direm clarament que l'objecte d'estudi és el coneixement. No tot coneixement, sinó el coneixement establert tradicionalment establert en unes àrees determinades, en unes matèries determinades, però seleccionat en funció d'uns criteris que són aquests de superació, aquest estadis per arribar a la universitat. De manera que, si us fixeu, al final hem convertit gairebé l'educació formal en una gincana. L'important és superar els estadis per arribar, però no tant allò que hi ha en els diferents estadis. De manera que tots hem après a superar exàmens, i un cop hem superat l'examen i hem tingut una nota, segurament moltes vegades el que hem fet és oblidar-nos d'allò que havíem après, perquè l'objectiu no era el contingut d'aprenentatge, sinó el superar aquests estadis. Bé, què ens passa quan ens plantegem que volem formar per a la vida? Quan diem formar per a la vida, què vol dir? Segurament diríem que, i segurament podríem concloure, que l'objectiu és formar persones perquè siguin capaços de poder donar resposta als problemes que els hi plantejarà la vida. En primer lloc, això. Formar persones que els hi pugui donar resposta als problemes que els hi plantejarà la vida. Però quins aspectes de la vida? I aquí podem dir, dintre l'àmbit personal, interpersonal, social i professional. Diríem en tots els àmbits de la vida. Quan estem pensant en la nostra consellera, segurament, quan diu el que diu, segurament està pensant, en tot cas, en les competències professionals, donant per sentats que les personals, les interpersonals i les socials depenen de la família, podria dir ella. D'entrada, ens trobem, però, que quan estem parlant de formar per a la vida, estem parlant de formar per a la vida en totes les competències. I l'objecte d'estudi, per tant, seria la competència. En compte, donant per entès que hem posat aquest nom a això. Això que és, seria la pregunta, com li diem a allò que té una persona que el fa capaç de poder donar resposta als problemes que li planteja la vida? Com li diem aquesta cosa? Tenir una resposta, habilitat, capacitat, coneixement. Veurem que el terme competència ens serveix, malgrat que en el seu moment va néixer com en el món de l'empresa per intentar donar resposta a un problema que tenien, que era que aquelles persones que solucionaven els problemes, millor els problemes que tenia l'empresa, no eren aquells que tenien més títols o més coneixements, sinó aquells que disposaven d'unes habilitats determinades que li permetien donar resposta a problemes concrets en situacions concretes en moments determinats i problemes, situacions que eren noves. Ni més ni menys que allò que ens planteja la vida constantment. Per tant, és un terme que, si el dissociem de la seva història, ens pot ser útil, sempre i quan li posem contingut. I anem a seguir amb el contingut. Però primer, per aclarar una mica el de les competències, sí que m'agradaria fer una petita reflexió sobre els seus components. Perquè és, quan nosaltres som competents, per què som competents? O sigui, quan sabem donar resposta a problemes, què és el que d'alguna manera mobilitzem? Perquè es diu competències en contra de coneixements. És cert aquesta possible dicotomia? I ens fixem i anem a buscar en una situació quotidiana nostra en les que som competents. Anem a analitzar una situació quotidiana en la que podem considerar que som competents. Per exemple, fent una truita francesa. Poso un exemple senzill i que tothom més o menys sap fer, que tothom més o menys és competent, fins i tot els homes. Bé, som competents fent una truita. Què mobilitzem per ser competents? Primer, què hem de saber per fer una truita? No és una pregunta retòrica, és perquè la contesteu. Què hem de saber? Primer, saber. Primera, hem de saber els ingredients. Hem de tenir un coneixement de quins són els ingredients. Continguts que en l'àmbit de l'ensenyament li diuen continguts, o li van dir continguts factuals. O sigui, coses que no només necessitem saber-les, no s'han d'entendre gaire. Sabem que necessitem ous, que necessitem oli, que necessitem, etc. Un coneixement factual. Per tant, ja tenim una pota del que necessita per ser competents. Quin altre coneixement hem de tenir? Coneixement, no tècniques o habilitats. Coneixement, hem de tenir el coneixement del que és una truita. Sí. Què és una truita? Si dius a tu, fes-me una truita, no saps què és una truita, no seré competent. Per tant, has de tenir clar el concepte truita. O sigui, has de tenir un coneixement abstracte del que és una truita. Però després, què haig de saber? I aquí apareix, haig de saber fer. Què haig de saber fer? O sigui, quines habilitats haig de tenir? Haig de tenir unes habilitats, que és la de trencar l'ou, de saber batre'l, de saber posar la paella pel lloc corresponent o l'oli corresponent, etc, etc, i saber-la convertir, quan la posi allò, en una cosa presentable. Per tant, necessito un domini d'uns coneixements factuals, uns coneixements abstractes, conceptuals, truita, i després d'unes habilitats. I a més, què li haig de posar aquí? Què necessito?
Ganes,
posar-hi una mica de carinyo a la feina, i quan dic carinyo i ganes vol dir posar una actitud determinada, que vol dir en funció del comensal, si a tu t'agraden les truites molt fetes, doncs fes les molt fetes, a tu si no t'agraden poc fetes, poc fetes, si t'agraden dos ous, amb dos ous i no amb un ou. O sigui, a més, una persona és competent quan és capaç de poder actuar i té i domina unes habilitats, té unes actituds determinades i a més uns coneixements. Quin és el problema que tenim en l'ensenyament? Que hem heretat, que fonamentalment d'aquestes quatre potes que té la competència en dominem una, que és l'ensenyament, sobretot l'ensenyament de continguts factuals, aquells que es poden memoritzar, i no tant dels continguts conceptuals. Aquí ja tenim problemes, dels continguts procedimentals tenim molts problemes, i dels continguts actitudinals, déu-n'hi-do. Per tant, estem veient ja els problemes que plantegen per l'ensenyament les competències. L'ensenyament de competències, que és una integració de quatre components. Per tant, podríem dir que quan hem de parlar de competències, les hem d'entendre, en primer lloc, com és la capacitat o habilitat. Aquí també hi ha una discussió, també en l'àmbit de dels que dediquem a això, sobre si les competències són capacitats o són habilitats, i evidentment jo diria que és un debat que pot ser molt interessant, però en el món acadèmic, però el que ens afecta a nosaltres i a l'escola o als educadors, jo diria que ens ha d'importar ben poc, perquè quan pregunta, ens podem fer la pregunta, allò que dominem quan fem una truita, què és? Habilitat, capacitat, competència? Jo diria, tant se val el debat aquest, l'important és que vol dir saber fer alguna cosa, i per tant ja ens ha d'entendre com a capacitat o habilitat. Per què? Però en quina funció? D'efectuar tasques o fer front a situacions diverses. Això també és un inconvenient de cara a l'educació, perquè vol dir que no hem d'aprendre a resoldre problemes de manera determinada en un lloc determinat, sinó que ha de ser en situacions i en llocs diferents. De forma eficaç, sisplau, diu, a on, en un context determinat, per tant no sempre en el mateix context, i en el que s'han de mobilitzar actituds, procediments, habilitats i coneixements de manera integrada. El gran repte de l'ensenyament és que ens pretenem això tenint en compte que no hem estat preparats per fer aquesta funció. Seguim. Per tant, en l'àmbit de l'educació, podem entendre, l'àmbit de l'ensenyament, podem dir que consisteix en una intervenció eficaç en uns diferents àmbits de la vida, quan parlem de l'educació direm en diferents àmbits de la vida, per mitjà d'accions en les que es mobilitzen al mateix temps i de manera interrelacionada actituds, valors, normes, coneixements, habilitats. Bé, tenim clar el que seria la definició, el que podríem per entendre per competència. D'entrada, dir, a mi m'agrada el terme competència, m'agrada no el terme sinó la idea de competència, perquè ve a recollir allò que els grans educadors romàntics del segle passat han estat defensant, que la funció de l'escola és educar per a la vida. Ens hem d'anar a principis del segle, quan parlem de Decroly, Calparet, Freinet, quan deia feu que la vida entri a l'escola, feu que l'objecte d'estudi de l'escola sigui la vida. Aquesta idea és la que a mi em serveix, en tant en quant és les competències ens permeten recuperar-la. Diria que la competència, el terme competència en serveis, sí o sí, o només sí, inclou aquelles competències per a la vida. Jo crec que ho permet, i per tant podríem assumir-la com a tals. Seguirem avançant, i un dels problemes que planteja la competència és que s'associa a competitivitat. I aquí caldrà que intentem diferenciar, que una cosa no té res a veure amb l'altra, que és quan estem parlant de ser competents, estem parlant de saber resoldre situacions o problemes de manera diferent. En canvi, quan estem parlant de competitivitat, o competitiu, sempre és en comparació amb els altres. Sempre és guanyar l'altre, ser millor que l'altre, estar per sobre de l'altre. No té res a veure una cosa amb l'altra, encara que les arrels puguin ser les mateixes. O almenys, jo diria que si a mi em diuen que competència s'ha d'associar a competitiu, ja podríem esborrar immediatament aquest terme. Però el segon problema és, passem, i llavors ens plantegem quines són les competències que s'han de desenvolupar. Aquí veiem quines són les recomanacions internacionals. Veiem que l'informe de l'OMS ens parla del saber, saber fer, el saber ser, el saber conviure, el que en diuen els quatre pilars de l'educació. Si ens fixem en Europa, veiem que són interactuar, actuar autònomament, utilitzar eines. D'alguna manera, veiem que alguns dels components al que ens estan referint constantment és una èmfasi en la pràctica per sobre de la teoria. I aquí també se'ns planteja al món d'arrels catòliques un problema greu, que és de caràcter intel·lectual, atès que la majoria de la intel·ligència del país, al qual ens podem incloure tots els nosaltres, hem estat formats sota un pensament bàsicament platònic. Bàsicament platònic, ens recorda tots el mite de la caverna, la que ens diu, i ens deia Plató, que la realitat és un mal reflexe de les idees. L'important són les idees, i la realitat, això, és un mal reflex. Per contra, Aristòtil defensava que allò que era substancial era el que vèiem, la pràctica, la realitat, la substància, l'essència, la potència, evidentment sota un marc teòric, però que l'objecte era la pràctica. Ens trobem que el món llatí, el món d'arrels catòliques, ha tingut una intel·ligència basada en els plantejaments de la contrarreforma luterana, que estava basada bàsicament en plantejaments platònics, de manera que tot el món italià, el francès, bona part de l'alemany i tota Llatinoamèrica està imbuïda de pensaments teoricistes. De manera que per nosaltres, tots els que estem aquí, ens hem format pensant que l'important és la teoria per sobre la pràctica, fins a un punt un cert rebuig a tot allò que era pràctic. Per contra, el món anglosaxó, d'arrels calvinistes, i per tant i amb una formació més aristotèlica, estan més acostumats a plantejaments pragmàtics. Això és un greu problema per l'ensenyament, perquè va en contra fins i tot de la nostra manera de pensar. Per nosaltres és fàcil, s'accepta habitualment que la gramàtica és indispensable per escriure bé. I se'ns ve dir, primer hem de saber gramàtica, i si saps gramàtica escriuràs bé. Des del món anglosaxó diríem l'important és tenir les habilitats comunicatives de parlar, llegir i escriure, on la teoria et servirà com a mitjà. Clar, quan estem parlant d'ensenyament de competències per la vida, els coneixements no són la finalitat, sinó que són el mitjà. La matemàtica no és la finalitat si no és el mitjà, la història no és la finalitat si no és el mitjà. Per contra, per nosaltres, que venim d'un ensenyament teoricista, cada un d'aquests continguts està en funció del seu valor per si mateixa. La matemàtica per la matemàtica, la física per la física, la història per la història. De manera que l'entrada en el sistema educatiu d'un ensenyament per competències, d'entrada provoca ja un rebuig profund en la manera de pensar de tots els que hi treballem, perquè hem estat formats sota un pensament fonamentalment teoricista. Però un cop dit això, veurem que, malgrat això, veiem que la LOE, quan es fa aquí la llei d'educació actual, veiem que fa una proposta per competències. I defineix una sèrie de competències com les que teniu aquí, lingüística, artística, tractament de la informació, matemàtica, etc, etc. Ens trobem amb una formació, amb uns plantejaments que abracen o podrien abraçar, almenys en els seus títols, allò que diríem tots els àmbits competencials: personals, interpersonals, socials i professionals. El problema està en que tenim uns títols, i aquí és quan ens plantegem amb aquests títols que podem fer. Veureu els passos en els que podem seguir. Tenim unes finalitats, tindrem un objecte d'estudi i una necessitat de seleccionar les competències, i la més important. La primera, finalitats del sistema educatiu, la primera passa. I diem, primera passa, que la funció de l'escola és la formació integral de les persones. Per tant, el sistema educatiu ha de pretendre educar i no instruir. Amb els termes que ara estem utilitzant en la conselleria, seria educar, o sigui, ensenyar versus educar. Està clar que aquest és un conflicte, o sigui, ja tenim un. Però d'entrada, diríem que el sistema educatiu i les seves grans definicions planteja que la funció de l'escola és la formació integral de les persones. Per tant, aquí diríem, quan ho veiem des de la postura d'educació pel desenvolupament, veiem que el punt de partida és bo, perquè estem dient hem de formar ciutadans i ciutadanes perquè siguin competents per donar resposta als problemes que li planteja la vida en tots els àmbits. Per tant, diem, aquí tenim cabuda. Avancem. Quin és l'objecte d'estudi? Competències. Anem bé. És saber fer. Nosaltres que volem, si agafem tots els textos que heu escrit vosaltres, es planteja sempre que la forma d'ensenyar per una educació pel desenvolupament és via l'acció, fent coses. I entenem que fent coses perquè allò que és nuclear d'una competència és el saber fer. Saber fer amb uns coneixements, evidentment, i unes actituds determinades, però bàsicament saber fer amb unes actituds determinades. Per tant, diem un altre avenç, quines competències diem per la vida? Anem bé. I al final, la pregunta és, per a quina vida i per a quina societat? I aquesta és, fins aquí no arriba la llei. No arriba, no dona resposta. Però està clar que la planteja. Planteja que, al final, a les aules, sí que hem de donar una resposta. Perquè no donar una resposta és donar la resposta. La qual cosa vol dir que ens hem de plantejar. Quan estem parlant de quines competències, l'important no és si competències sí o competències no, sinó de quines són les competències que hem d'educar. Jo entenc que la LOE és una oportunitat perquè ens dona l'espai. Ens dona l'espai, i si a més anem avançant amb les diferents competències que es defineixen, veureu que en totes elles plana la idea de formar ciutadans i ciutadanes, i també alguns o molts dels valors que defensem des d'alguna educació pel desenvolupament no és només que hi siguin possibles, sinó que a més són explícits. El problema que tindrem és com passar d'allò, de les grans declaracions, a una veritable formació que sigui d'acord o coherent amb aquestes grans declaracions. Les lleis no serveixen gaire si no es prenen altres mesures. Com hem pogut veure amb la pròpia LOCSE, quan ha definit alguna cosa tan aparentment necessària com és ensenyar a parlar o aprendre a parlar, i en canvi, malgrat que ho digués la llei, no s'apliqués el seu ensenyament. I per què? Jo abans he donat un argument, que era el de que no existien proves de selectivitat. Però hi ha un altre, i és important, que és, i com s'ensenya a parlar? Si tots els que estem aquí, estudiant una mica, encara que no siguem professors, estudiant una mica podem ensenyar el que és el sintagma nominal, el que és un pronom, el que és un verb, segurament ho sabríem. Estudiant una mica podríem fer-ho. D'ara, ensenyar a parlar. Ensenyar a parlar, i és d'una manera sistemàtica, o sigui, del més senzill al més complex, i tenint en compte les diversitats del nostre alumnat. Com es fa això? En primer lloc, que s'aprèn a parlar. Com gestiono una classe on tinc 30 alumnes que estan parlant? estan dialogant, que estan discutint, com es gestiona això. Si hi veiem problemes ja de gestió de l'aula i problemes també metodològics, de com fer-ho, com sistematitzar-ho. Doncs bé, això quan estem parlant del parlar, quan estem parlant d'educar per la pau, educar el gènere, educar la sostenibilitat, educar... com es fa això? Són actituds, bàsicament. No és qüestió només de coneixements, perquè puc tenir el coneixement jo determinat i passar-ho olímpicament. El coneixement el tenim tots, només cal engegar la tele i veiem la quantitat de situacions injustes que ens plantegen. El problema és la sensibilitat que tinc jo en relació a aquestes situacions. I com s'aprèn això? Com ens han ensenyat a prendre actituds? I aquí és on es planteja la necessitat d'una tasca com la que estem proposant. O tenim, a les escoles disposem de eines, instruments, mitjans que ens permetin identificar què és el que haig d'ensenyar a 3 anys, a 4 anys, a 5 anys, a 6 anys, a 12, a 14 anys, a 16 anys. O sigui, una seqüenciació d'allò que s'ha d'ensenyar. I per l'altra banda, de com ensenyar, o sigui, estratègies metodològiques, activitats apropiades a 3 anys, a 4 anys, etc, etc, difícilment ens en sortirem. Però tenint en compte que no només és un problema d'activitats, i aquest és un dels problemes de molts materials dels que heu estat elaborant, que és que el material no hi ha prou, perquè el material em pot ajudar a entendre, a conèixer, a tenir un cert compromís teòric sobre alguna cosa, sobre algun valor determinat, però s'aprenen les actituds vivint-les. Les actituds, allò que és nuclear del desenvolupament d'una educació pel desenvolupament, són les actituds, i les actituds s'aprenen vivint-les. I això vol dir una organització d'aula, una manera de fer a la classe en la que hi hagin conflictes, en què hi hagin conflictes personals i interpersonals, i aquests conflictes es solucionin a partir de la reflexió, de l'anàlisi, de la presa de posició, a partir de comportaments, anàlisi dels comportaments que ens permetin identificar fins a quin grau aquell comportament és coherent amb aquella idea. Està clar, un procés complex, difícil, que només el podem entendre de manera, amb cert optimisme, si l'entenem com el camí que hem de seguir, on l'important no és arribar, sinó anar fent passes, una darrere l'altra. Perquè, malgrat tot, a l'escola catalana, la majoria de professors, encara que no en sapiguem prou, estem intentant educar per un món millor, malgrat que no en sapiguem prou. Per tant, és qüestió de com més instruments i eines tinguem, més possibilitats per fer aquest camí. Aquest és un dels objectius del projecte que ara presentem. Gràcies.